Son las... Són les 8, bon dia, com esteu? Això és l'informatiu, el supermatí de Ràdio Palafrugell i de Ràdio Capital, un informatiu en què comencem parlant del temps com cada dia, perquè comencem, ja us ho haureu notat si heu sortit ja al carrer, fa fred, comencem el dia amb un ambient fresc, que ja hem pogut notar aquest cap de setmana, amb unes mínimes d'11-14 graus, però tindrem una setmana, un inici de setmana, marcat per l'estabilitat atmosfèrica, sol, a l'espera d'un canvi de temps de cara a dissabte, de cara a aquest cap de setmana, que podria portar pluges generalitzades, aparentment. Ara mateix tenim 14 graus a Palafrugell, 12 graus a la Bisbal i 12 graus a Platja d'Aro. Avui en aquest supermatí us explicarem una de les conclusions de la conversa que vam tenir divendres passat per parlar de l'acte que les entitats ecologistes van organitzar aquest dissabte al Museu del Suro per parlar del nou model d'urbanisme. Doncs bé, les entitats ecologistes, en aquesta conversa, en aquesta entrevista que vam fer aquí al supermatí amb en Josep Ferrer, membre d'aquestes entitats, ens va explicar que aquestes entitats defensen el model de mobilitat de la carretera de Vella de Catalunya, Calella, un moviment que de fet és el primer pas, la primera veu pública a favor d'aquests canvis que ha impulsat l'equip de govern de Palafrugell en aquest últim estiu. També us explicarem la presentació completa del Festival de Cinema de Begur, els estira i arronsa entre els promotors i partidaris i també els opositors del Parc Eòlic Tramuntana i també de la nova iniciativa del grup de Natura Externa. Són les 8 i 2 minuts. Comencem aquest repàs de titulars explicant que les entitats ecologistes de la Costa Brava i Palafrugell veuen encertat el nou model de mobilitat a la carretera Vella de Calella.
Josep Ferrés, de SOS Costa Brava, assegura que s'ha volgut posicionar a favor de la mesura perquè és un tema polèmic per part de molta gent que es queixa.
De seguida escoltarem què és el que ens deia en Josep Ferrés i també explicarem que el Festival Internacional de Cinema de Begur presenta la programació completa. Mariona Fernández.
Bon dia i bon matí fresc.
Disculpeu, aquesta no és la Mariona Fernández, ara sí que podem escoltar la Mariona.
A poques setmanes de l'inici de la 8a edició del festival ja se saben tots els continguts que formaran part de la programació. Entre les novetats més destacades trobem la jornada de cinema dirigit per dones sota el nom de La Mirada Femenina, que se celebrarà diumenge.
Promotors i opositors del Parc Eòlic Tramuntana escenifiquen una estira i arronsa en un acte informatiu. Paula Brines.
Una vintena de contraris al projecte es van concentrar a les portes de la Societat d'Unió Fraternal a Roses mentre els impulsors feien una xerrada. Mentrestant, a fora també s'hi van concentrar una vintena de persones amb pancartes de rebuig i a crits de eòliques sí, però així no.
El grup de Natura Externa presenta la seva nova proposta, que es diu Globs de Ciència. Mariona.
Aquest divendres serà quan s'encetarà Globs de Ciència, un cicle inspirat en el format dels cafès científics. Un ambient relaxat amb un bon cafè, bona companyia i grans especialistes que donaran a conèixer una mica més el nostre entorn.
I encara parlant d'entorn, PALS elaborarà un catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Paula Brines.
En aquest moment, l'Ajuntament ha sotmès a consulta pública la memòria preliminar sobre la qual es decidiran els diversos criteris. El període per a fer les aportacions estarà obert fins al 30 de setembre i aquestes es fan mitjançant una instància genèrica.
Gràcies, Paula Brines. I per cert, que els Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà i l'Associació Empordà Turisme allarguen la campanya de comunicació Una Porta a l'Empordà. Eugènia Güell.
Sí, es reprendrà amb l'emissió de més espots a la televisió i també es reforça la campanya als mitjans digitals allargant-se fins l'octubre. L'objectiu és aprofitar les bones temperatures actuals per captar més visitants de proximitat, els quals poden seguir gaudint dels principals atractius que té l'Empordà.
El Museu de Can Màrio de Palafrugell acull una de les majors col·leccions d'escultura contemporània a Catalunya amb artistes de renom internacional. Ferran Castelló.
El Museu Can Màrio acull al voltant d'unes 220 escultures que daten des de la dècada dels anys 60 fins a l'actualitat. Els i les artistes protagonistes són nascuts o residents a Catalunya.
El de Can Màrio és particularment, gosaria dir, espectacular per les dimensions d'aquest edifici, d'aquesta antiga fàbrica surera, i aleshores això és el que permet justament acollir, doncs, probablement la col·lecció d'escultura, en fi, contemporània més important que es pot veure actualment a Catalunya.
Així ho explicaven des del Museu de Can Màrio als xarrups de Ràdio Palafrugell. Per cert, ben a prop del Museu de Can Màrio, la Fundació Cuixart, que es prorroga l'exposició Jazz amb pintura inèdita del comunicador Andreu Buenafuente fins al 9 d'octubre, Ferran.
Aquesta mostra va ser inaugurada mitjans del mes de juliol passat i s'ha decidit prorrogar-la més d'un mes per la seva bona rebuda.
La Fundació Institut Català del Suro renova el segell del programa Acords Voluntaris.
Aquest compromís, que es va iniciar l'any 2015, intenta reduir la petjada de carboni de l'entitat d'acord amb les directrius europees que estableixen els objectius de desenvolupament sostenible.
Repassem l'actualitat d'esports. Parlant del Bisbal Bàsquet, que ja és a quarts de final de la Lliga Catalana EVA. Sergi Villena.
Els bisbalencs depenien d'ells mateixos com a líders invictes del seu grup i amb un gran triomf contra el Vic passen a la final a 8 prevista pel proper cap de setmana.
I en futbol, el Calonge va debutar amb victòria a segona catalana en el seu partit contra el Farners, jugat com a local.
Els calongins van guanyar per 4-2 aquest dissabte passat en partit disputat a casa i sumen així els 3 primers punts a la primera jornada del seu grup de segona catalana.
I el Palafrugell i la Sauleda comencen, encara en futbol, la temporada puntuant. La temporada 2022-2023 de tercera catalana ha començat aquest cap de setmana i els dos equips palafrugellencs de la categoria han puntuat fora de casa. La Sauleda va guanyar per 3-0 a la penya Bonaires, mentre que el Palafrugell va empatar 3-3 al camp del Bellcaire. I segur que us interessa, sense deixar el futbol, anem a primera divisió perquè hi ha hagut una derrota dolorosa d'un molt bon Girona, Sergi.
Els gironins van caure de manera immerescuda al Villamarín davant d'un Betis que, gràcies als dos gols de Borja Iglesias, aconseguiria capgirar el marcador.
Hola, bon dia.
Estava saludant l'Albert Aparicio, amb qui coneixem la previsió del temps. Albert, amb quin temps comença la setmana?
Comencem amb un ambient fresc que ja hem pogut notar aquest passat cap de setmana, sobretot a la nit i primeres hores del dia. La temperatura mínima s'ha situat entre els 11 i 14 graus al Baix Empordà i la màxima assolirà els 25 graus al migdia. Aquesta setmana comença dominada per l'estabilitat atmosfèrica, temps majoritàriament assolellat o amb el pas d'alguns núvols alts i prims poc abundants. Deixem enrere, doncs, la calor i la xafogor amb un ambient més propi, ara sí, de l'època de l'any. A mitjà termini, els dies vinents seguiran sense canvis, matins i nits frescos, migdies suaus, i arriba un canvi de cara al cap de setmana vinent que ens pot portar un episodi de pluja entre divendres nit i diumenge, tot i que encara queden dies i caldrà veure com evoluciona amb les properes actualitzacions. Ai.
Avui a les 11 hores a Londres, a les 12 hores nostra, l'activitat del Regne Unit quedarà gairebé totalment paralitzada pel funeral de la reina Elisabet II. Amb la presència de més de 500 caps d'estat i dignataris de tot el món, serà l'esdeveniment més gran amb mandataris estrangers que ha coordinat mai el Ministeri d'Afers Estrangers britànic en els últims temps. El dispositiu de seguretat és comparable al dels Jocs Olímpics de Londres del 2012, i és que la capital no vivia una cerimònia similar des de la mort del rei Jordi VI al 1952 i la del primer ministre Winston Churchill al 1965. És el primer funeral d'estat que s'oficia al segle XXI al Regne Unit i està programat al detall. Per tant, avui serà un dia per seguir aquest esdeveniment, seguir aquest funeral de la reina Elisabet II. Manifestació a Barcelona pel 25% d'escola en castellà amb els líders de Vox, Ciutadans i el PP. La Guàrdia Urbana xifra amb 2.800 persones els assistents a la mobilització a favor del castellà com a llengua vehicular a les aules. Una protesta que va estar impulsada per la plataforma Escola de Tothom, integrada per una quinzena d'entitats, entre les quals hi ha Assemblea per una Escola Bilingüe, Impulso Ciudadano i Societat Civil Catalana. Hi ha més de 35 quilòmetres de cues a l'AP7 en un nou diumenge de trànsit complicat complicat. L'autopista va acumular una nova retenció habitual des que es van eliminar els peatges. El tram de la Roca del Vallès i el de Subirats són els que van presentar més problemes al llarg de la tarda. El no a la baquet, a les baquetes torna a guanyar Santpedor per un estret marge. Tot i l'augment de participació, Santpedor ha votat no de nou a les baquetes per 41 vots. Investiguen la mort violenta d'un home en un ple carrer a l'Hospitalet de Llobregat. Segons els testimonis, un home hauria clavat una ganivetada a un altre per prendre-li el patinet que portava. Les 8 i 11 minuts, el comentari d'avui, aquí en aquest supermatí, ens l'envia l'escriptora Sabel Gámez.
Quan un o una estima, només ho pot fer de debò. I si no, simplement no estima. Però què passa quan el que estima és un geni i a més és un geni com el Dalí? En realitat, l'únic que pot passar és el que, per sort, admirem la resta dels mortals. Una obra i una vida que va més enllà d'una pintura, d'una escultura o d'un mobiliari personalíssim i distintiu i admirat arreu del món. Un amor que traspassa el temps i l'espai i et fa sentir el que aquest home, de mirada estranya, bigotis exòtics i paraules clares, sentia per la seva musa de gala. I el millor exponent d'aquest sentiment, per mi, si em permeteu, ho trobem al castell Gala Dalí de Púbol. Un regal que l'artista va fer a la seva estimada i va gaudir decorant i reconstruint, donant-li el seu toc especial, però sobretot posant tot el seu amor en cada racó, perquè la gala ho tingués sempre present. I això es palpa, es toca, es sent. I els jardins que envolten la propietat, les plantes, els arbres, l'aigua, la natura, s'ha tornat daliniana només per la gala. L'amor sempre és una genialitat, però si voleu gaudir de l'amor d'un geni, no us perdeu Púbol i el castell de la Gala Dalí.
Gràcies, Sabel Gámez. Comencem ara aquí el repàs informatiu de l'actualitat del dia aquí al Baix Empordà, parlant de les entitats ecologistes que aquest cap de setmana han organitzat un debat al Museu del Suro per parlar sobre la moratòria urbanística de Palafrugell i sobre la realitat urbanística en aquests moments al municipi. Vam parlar aquest divendres amb en Josep Ferrer, membre d'aquestes entitats. Vam parlar d'aquesta defensa que volen fer de la necessitat que aquest espai estigui i que el litoral palafrugellenc estigui protegit davant de les possibles afectacions que podria haver en possibles, encara possibles, però una possibilitat real i potencial que hi hagi construccions, per exemple, a la Pineda del Canadell, o que creixin les construccions a la muntanya de Sant Sebastià o a la zona d'aigua gèlida, i per això en Josep Ferrés ens defensava en aquest informatiu que és necessari treballar per desclassificar tots aquests sòls i fins i tot demanava la creació d'una espècie de conservatori del litoral municipal. Això és el que ens deia Josep Ferrés en aquest informatiu ara fa 3 dies, però també ens va explicar que les entitats ecologistes veuen encertat el nou model de mobilitat de la carretera vella de Calella. Així ho va assegurar en declaracions aquest informatiu el portaveu de les agrupacions, en Josep Ferrés, va assegurar que la mesura està molt ben feta i que fa avançar la societat. Martí Oliveira.
Josep Ferrés, de SOS Costa Brava, assegura que s'ha volgut posicionar a favor de la mesura perquè és un tema polèmic per part de molta gent que es queixa.
Hi vaig en bicicleta i a més hi vaig per la carretera vella, que he de dir que és una cosa que està molt ben feta i des de SOS Costa Brava aplaudim la mesura que ha pres l'Ajuntament de fer un carril bicicleta. I ho dic expressament ara aquí i a la ràdio perquè sé que és un tema polèmic per part de molta gent que es queixa d'això, però és una de les mesures que fa avançar les mentalitats i, evidentment, a través de la mobilitat, que és una altra de les feines que cal fer.
Ferrés diu que el que no fa avançar la societat és seguir com fins ara, movent-se en cotxe.
I amb el convenciment de que aquestes coses fan avançar la societat. El que no fa avançar la societat és seguir igual com fins ara. i moguem-se amb cotxe amunt i avall i fent l'idiota per anar d'un lloc a l'altre. El que s'ha de fer és, amb calma, anar a peu, i després una altra cosa és modificar els horaris de la Sarfa.
SOS Costa Brava, SOS Palafrugell, Salvem el Golfet i Arquitectes de Palafrugell organitzen aquest dissabte 17 de setembre a partir de les 6 de la tarda al Museu del Suro un debat al voltant de la moratòria urbanística aprovada pel govern municipal.
Efectivament, aquesta és l'acte que es va organitzar aquest cap de setmana i que va tenir la participació de membres de l'equip municipal, de l'equip de govern i també de l'oposició. Més notícies quan passen 40 segons d'un quart de nou del matí. Ara parlem de l'energia eòlica i de la polèmica que ja s'ha generat al voltant del parc Tramuntana, del parc eòlic Tramuntana projectat al Golf de Roses, perquè promotors i opositors en aquest parc eòlic han escenificat l'estiventós que des de fa mesos els enfronten en un esdeveniment, en unes xerrades informatives.
Els impulsors van organitzar divendres dues xerrades informatives a la SUF i una trobada a l'exterior on hi van repartir fulletons informatius i samarretes entre que els s'hi aturaven. Sergi Atmetller, enginyer i membre de l'equip del Tramuntana, ha comentat que l'objectiu era explicar el projecte i resoldre dubtes i preguntes que puguin sorgir. Atmetller també va admetre que sabien que hi hauria competència amb altres projectes, però que esperaven que la seva filosofia de consens amb el territori els permetés imposar-se en el concurs públic que s'ha de fer un cop s'aprovi el POEM.
I també Paula Brinés, a fora també hi havia persones congregades, no?
Mentre dins es començava la xerrada informativa, on participaven una desena de persones, a l'exterior hi havia poc més d'una vintena de persones amb pancartes de rebuig i crits de "eòlica sí, però així no". El seu portaveu Jordi Pont-Joan ha remarcat que s'exposen a aquest i altres projectes que hi ha sobre la taula, però que de fet el problema d'origen és el POEM, que fixa aquesta zona com l'única on es poden fer aquest tipus d'infraestructures. Pont-Joan ha insistit que estan a favor de les renovables, però consideren que aquesta no és la via i que cal que més empreses s'impliquin en projectes i no grans projectes que el que fan és especular. Amb tot això, ha assegurat que continuaran batallant per a evitar que això es faci realitat.
I Mariona, aquest divendres s'encetarà el primer cicle de Globs de Ciència, la nova proposta del grup de Natura Externa.
Animals llefiscosos i on trobar-los. Aquesta serà la xerrada que inaugurarà a les 7 del vespre el cicle, a les cúpules del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Estarà dirigit per Eduard Pujol. Club de Ciència comptarà amb la participació dels millors especialistes curiosos per donar a conèixer una mica més el nostre entorn. Cal recordar que per motius d'aforament cal inscriure's prèviament al correu que podreu trobar a la pàgina web de Ràdio Capital.
I ara parlem de descoberta del territori, perquè l'Ajuntament de Pals crearà un catàleg de masies que tenen en el municipi en sòl no urbanitzable, per tal d'identificar-les, conèixer el seu estat i regular les possibles actuacions i usos que puguin tenir aquestes masies. Eugènia Güell.
Actualment el municipi compta amb 66 edificacions, de les quals només dues es poden catalogar com a ruïnes. En aquest moment l'Ajuntament ha sotmès a consulta pública la memòria preliminar sobre la qual es decidiran els diversos criteris. Així doncs, els ciutadans i entitats que així ho considerin poden fer les seves aportacions sobre els aspectes que planteja la memòria i que bàsicament afecta a tres grans àmbits: la reconstrucció, la rehabilitació i el manteniment i conservació. La memòria defineix el grau d'intervenció que es pugui fer sobre cada edificació i delimitarà si una construcció s'ha de quedar en el seu estat o ús actual o pot convertir-se en un habitatge. El període per a fer les aportacions estarà obert fins al 30 de setembre i aquestes s'han de fer mitjançant una instància genèrica. En el següent pas, una vegada aprovada la memòria, s'ha de publicar els criteris sobre els que regular aquestes edificacions i, finalment, i després de la seva aprovació, concretar aquest catàleg, així com les modificacions urbanístiques necessàries.
Continuem parlant de notícies que afecten aquí al Baix Empordà, perquè ja és pública la programació del Festival Internacional de Cinema de Begur, un festival que enguany ve carregat amb moltes novetats i que repassem de seguida també amb la Mariona Fernández.
Doncs sí, aquest 7 d'octubre s'inaugurarà el festival amb la comèdia britànica The Phantom of the Open, dirigida per Craig Roberts. Serà la que obrirà el certamen ple de preestrenes com The Murder Party, de Nicolas Pletzkoff, o Au revoir le bonheur, de Ken Scott, entre d'altres. El certamen tancarà les seves portes amb la comèdia catalana de més èxit d'aquest 2022, Escape Room, d'Héctor Claramunt.
Continuem amb més notícies perquè els Consells de l'Alt i el Baix Empordà han decidit prorrogar i allargar la campanya de comunicació Una Porta a l'Empordà, amb l'objectiu de continuar atraient visitants i turisme de proximitat durant aquests mesos d'octubre i de setembre. Aquesta idea, no, de la prorrogació de la temporada per intentar allargar-la. Eugènia Güell.
La campanya Una Porta a l'Empordà es va presentar a Figueres a començaments de juny amb un vídeo promocional i diferents càpsules audiovisuals que representaven alguns dels principals atractius de l'Empordà, com són el paisatge, la gastronomia, la platja, el patrimoni, el cicloturisme o l'enoturisme. La missió d'Espots a TV3 al juny va tenir continuïtat amb diferents accions de màrqueting digital a les xarxes i també a plataformes com YouTube, Instagram o Spotify. En aquest sentit, ara al setembre es reprèn la campanya amb l'emissió de més espots a la televisió i també es reforça la campanya en mitjans digitals. S'allargarà doncs fins l'octubre i l'objectiu és aprofitar les bones temperatures actuals per captar més visitants a proximitat, els quals també poden seguir gaudint dels principals atractius turístics de la comarca. Per altra banda, finalitzada la campanya d'estiu, està prevista una nova campanya per sensibilitzar i captar suports de la marca Empordà. La distribució d'un material divulgatiu de la marca, els repartiments d'adhesius o petites campanyes en els mitjans locals són algunes de les accions previstes perquè les persones residents de l'Empordà puguin adherir-se i donar suport al projecte. El vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà i conseller de Turisme, Xavier Dilmé, considera que una de les assignatures pendents, per molts factors, és poder allargar la temporada més enllà de setembre i, per tant, diu que el que fan els dos consells és incidir en aquest tema a partir del visitant de proximitat i des de la marca d'Empordà.
Gràcies, Eugènia Güell, per aquesta actualització sobre les campanyes conjuntes entre l'Alt i el Baix Empordà. Fa uns dies us explicàvem que Palamós destinarà 2 milions d'euros a projectes per minimitzar els riscos d'inundacions al municipi. Avui volem conèixer-ne més i volem parlar amb el seu alcalde, que és en Lluís Puig. Bon dia. Un segon, que ara sí el podem saludar. Bon dia.
Hola, bon dia.
Expliqui'ns, 2 milions d'euros per fer què? Quina és la situació d'inundació, el màxim perill d'inundació que té Palamós?
Doncs el màxim perill d'inundació que té Palamós doncs és les avingudes d'aigua que puguin venir a través de la Riera Aubi. Aleshores, el que ha fet el municipi doncs és acollir-se a una línia de subvenció que l'ACA, doncs l'Agència Catalana de l'Aigua, treu regularment per evitar doncs que aquests grans fluxes, com en aquest cas és doncs la Riera Aubi a Palamós, doncs en cas de trencament de la llera doncs produïssin una gran inundació, especialment doncs a la zona del Pla de Sant Joan i que posteriorment doncs afectaria el centre del municipi. I el que ha fet doncs l'Ajuntament és concórrer en aquesta subvenció i finalment doncs ha sigut un dels municipis beneficiats.
Clar, realment, què passa quan s'inunda la Riera Aubi?
Doncs tenim sort que des de fa molts anys que no passa, que aquesta gran vinguda d'aigua, aquest gran caudal d'aigua, doncs, que porta la Riera Aubi quan hi ha pluges importants, doncs gràcies a Déu doncs, fa molts i molts anys que no es trenca la llera. En cas de trencar-se aquesta mota, aquesta pila de terra, no diguéssim, que permet que l'aigua no entri al centre del municipi, doncs realment podria tenir unes conseqüències catastròfiques, i és per això doncs, que l'ACA ha considerat que és una de les prioritats a tractar. Aleshores, ara en una primera fase el que es farà doncs, és licitar un estudi d'alternatives en el qual doncs, les empreses que concorrin hauran de presentar propostes per consolidar aquesta mota i endegar la riera de tal manera que aquest risc de gran inundació doncs, disminueixi, i en una segona fase doncs, el que es farà serà licitar les obres pròpiament dites d'endegament de la riera Aubi.
Clar, això amb quin termini estem parlant?
Doncs ara ha sortit ja el concurs de licitació dels projectes. Si no recordo malament, estem parlant d'un marge de presentació de projectes d'entre 6 i 9 mesos, i llavors, un cop escollida la solució definitiva, immediatament doncs, es licitarà el que són les obres pròpiament de consolidació d'aquesta mota i d'endegament de la riera.
Clar, en aquest temps, quines accions ha anat fent l'Ajuntament per poder evitar inundacions?
No, en principi no n'hauríem de fer cap. Fa molts i molts anys doncs, que no passa cap problema en aquest aspecte, i per tant no hi ha un risc immediat de que pogués haver-hi doncs, alguna gran inundació en el nostre municipi. El que s'ha de fer doncs, és intentar agilitzar al màxim doncs, tot el procés de tramitació per poder començar les obres doncs, el més aviat possible, i a partir d'aquí doncs, eliminar, podríem dir, el gran risc de gran inundació que tenim al nostre municipi. Paral·lelament, nosaltres com a municipi sí que el que fem doncs, és anar fent actuacions dintre del nucli urbà per millorar tot el que és el tema de separació d'aigües plujanes i residuals, i per tant intentar doncs, que aquestes inundacions que regularment tenim en el centre del nostre municipi doncs, cada vegada siguin menors, fins a arribar un dia doncs, que a pesar de grans pluges doncs, no s'inundia el centre del municipi.
Per exemple, que ara no ho recordo, l'últim així gran episodi d'inundacions que hem tingut va ser, per exemple, el temporal Glòria. Quina afectació va tenir Palamós durant el temporal Glòria?
Sí, nosaltres sempre la zona més afectada és la zona més baixa del municipi, que podíem situar-la a la zona del mercat municipal, l'Avinguda Catalunya, 11 de setembre, plaça de Correus. Allò és el punt més baix del nostre municipi, i per tant és on es concentren sempre, quan hi ha una pluja important, on es concentra principalment aquesta aigua. El que estem fent nosaltres és intentar que aquesta aigua de pluja ja no arribi en aquestes zones centrals del municipi, on s'hi situa doncs, el gran col·lector de recollida d'aigues, sinó que l'aigua directament pogués anar als cursos naturals, ja sigui la Riera Aubi o ja sigui directament al mar, amb la quantitat més important possible. I una mica la feina que estem fent nosaltres des de l'Ajuntament doncs, és que cada vegada que fem una actuació d'urbanització, separar aigües residuals i plujanes, i aquestes aigües plujanes tornar-les al medi de la forma més natural i més ràpida possible.
D'acord. Aquests 2 milions d'euros venen tots de la subvenció, també hi posa diners directament l'Ajuntament?
No, aquesta subvenció, aquests 2 milions d'euros, és la part que posa l'ACA. Aleshores, el que ha de fer l'Ajuntament de Palamós, tant en la licitació de la redacció dels projectes d'obres com en el moment que es faci l'obra física, doncs és posar el 20% del cost total de l'obra, que és la part doncs, que l'Ajuntament ha d'assumir en aquesta part d'obra.
Uh-huh. Alcalde de Palamós, en parlem amb ell com a també regidor d'urbanisme, no?, i responsable d'urbanisme. Volíem aprofitar per preguntar-li per algunes qüestions que han afectat a Palamós els últims mesos, uh-huh. Però, clar, el que encara no sabem i encara tenim ganes de saber és quan tindrem la ubicació de l'Hospital de Palamós, no? Perquè és el primer que m'ha vingut al cap quan he dit, he de parlar amb l'alcalde de Palamós, li he de preguntar això.
Aviat, jo crec que aviat, eh? Tenim, doncs, hem anat superant totes les etapes i tots els passos, i resta només ara que des del CatSalut, des del Departament de Salut, doncs es validi una proposta de conveni per validar doncs, que la ubicació és la correcta, i per tant, quan tinguem aquesta resposta del CatSalut i haguem signat aquest conveni entre Ajuntament de Palamós, el Departament de Salut de la Generalitat i el CIBE, els Serveis Sanitaris Integrats del Baix Empordà, doncs després ja podrem fer públic on és aquesta ubicació de l'Hospital de Palamós.
Però com és que s'està allargant tant? Perquè ja fa molts mesos que això era imminent, no?
Sí. Sí, bueno, són projectes molt importants que representaran doncs una despesa importantíssima per les administracions i per tant requereixen doncs dels seus estudis, de les seves validacions, i ja us asseguro que no hi ha ningú que tingui més ganes que jo com a alcalde de Palamós, però també com a president de la Fundació Hospital de Palamós, de que es pugui fer públic doncs aquest espai, i esperem doncs que en les properes setmanes això sigui així.
Però és una qüestió burocràtica, és a dir, una qüestió que el Departament de Salut doncs estan tenen moltíssima feina i no poden fer, o és que hi ha alguna cosa que s'està estudiant, s'està avaluant?
En principi, no sé la darrera resposta del CatSalut, però en principi tots els passos que hem anat articulant, tant des de nivell municipal com des de Fundació Hospital de Palamós, des de Regió Sanitària de Girona, tots han anat siguent satisfactoris. Jo diria que és més una qüestió de tramitació administrativa que no pas que algú vegi algun inconvenient. Però fins que no ho tinguem tot signat, doncs no volem fer-ho públic perquè pensem que seria una temeritat.
Clar, tot això, però, el que fa és anar endarrerint l'inici de les obres, l'inici del projecte.
Sí, sí, i això ho hem explicat moltes vegades, que des del moment zero, que podríem dir que és la signatura d'aquest conveni en què totes les parts diuen, ok, endavant, anem a construir el nou hospital de Palamós, estem parlant d'un termini de 7-8 anys fins a veure aquest hospital posat en marxa. Per tant, els primers interessats a que això doncs es pugui signar i es pugui validar d'una forma el més ràpidament possible, crec que som tots els usuaris, tots els homes i les dones del Baix Empordà, que seran qui rebran aquests serveis del nou hospital.
Queda clar. Per cert, estem acabant ja l'estiu, de fet aquest divendres, de matinada divendres a dissabte, acabarem la temporada d'estiu. Com ha viscut Palamós aquesta temporada estiuenca?
Doncs molt positivament, penso que ha estat una temporada boníssima. Comentant-ho amb la gent del sector, doncs realment estan molt contents, s'ha treballat molt, crec que s'ha treballat bé, no hem tingut grans daltabaixos, no? Comentant-ho de forma general, si poguéssim destacar algun fet negatiu de l'estiu, podríem parlar de l'apagada de subministrament elèctric del primer cap de setmana d'agost, que ens va afectar a Palamós doncs molt directament, perquè va ser un dissabte al vespre en un moment de màxima afluència de gent al nostre municipi, i jo diria que com a fet més destacat seria aquest. Tota la resta crec que ha funcionat bé, tot i el gran volum de feina doncs que s'ha tingut aquest estiu a Palamós.
Després, no sé, han rebut alguna resposta d'Endesa, i si després de la queixa que van fer alcaldes d'aquí del Baix Empordà demanant acabar amb aquests microtalls, en aquest cas va ser macrotall, no va ser microtall, però intentar acabar amb aquests talls, si han rebut alguna, si hi ha hagut algun canvi de parer per part d'Endesa.
No, el que hem fet és a través doncs del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, que és qui té doncs la responsabilitat d'aquest àmbit, el que ens hem combinat doncs és fer una reunió ara a principis de tardor, una mica també per poder posar cara doncs als màxims responsables de Fexendesa, els tècnics que treballen a territori sempre doncs han donat la cara, sempre ens han donat explicacions, però nosaltres el que volem doncs és poder tenir una trobada amb els màxims responsables de l'empresa perquè es comprometin doncs a fer realment un seguit d'inversions que ens garanteixin que això no torni a passar. Lo passat, passat està, però anem a fer tot el possible perquè de cara als propers estius doncs no es repeteixin aquestes accions. I ara el que tenim pendent doncs és això, és una trobada de tres bandes entre els ajuntaments afectats, el Departament d'Acció Climàtica, que actuarà una mica com a responsable supramunicipal, i directius de Fexendesa, i en el que nosaltres el que demanarem doncs és això, inversions importants que garanteixin doncs que aquests talls en el subministrament doncs no repeteixin l'estiu del 2023.
Aquesta reunió no té data encara?
No, encara no tenim una data fixada.
Doncs, alcalde de Palamós, Lluís Puig, gràcies per passar avui per aquest informatiu, per parlar de les inundacions i de les inversions que farà l'Ajuntament per evitar-les, i també de l'Hospital de Palamós. Gràcies i que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres continuem explicant més notícies. I obrim l'àmbit cultural, perquè el Museu de Can Màrio de Palafrugell acull una de les majors col·leccions d'escultura contemporània a Catalunya, Ferran Castelló.
El Museu Can Màrio acull al voltant d'unes 220 escultures que daten des de la dècada dels anys 60 fins a l'actualitat. Ho explica Àlex Susana, director artístic de la Fundació Vilacases.
El de Can Màrio és particularment, gosaria dir, espectacular per les dimensions d'aquest edifici, d'aquesta antiga fàbrica surera, i aleshores això és el que permet justament acollir, doncs, probablement la col·lecció d'escultura, en fi, contemporània més important que es pot veure actualment a Catalunya.
El museu inclou noms destacats de l'escultura catalana, molts de projecció internacional.
Grandíssims noms, com ho pot ser Juli González, com ho pot ser Gargallo, Enric Casanovas, Apel·la Espanosa, Josep Clarà, Rebull, tot això, Leandre Cristòfol, pel que fa a la primera meitat del segle XX. Però és que a la segona meitat del segle XX, a partir d'escultors com Eudald Serra, com Marinello, com Jaume Sans, després ens trobem ja amb uns Subirachs, amb un Marcel Martí, fins a arribar a Plensa, per entendre'ns. Clar, és que hi ha una gran nòmina d'escultors catalans d'autèntica projecció internacional.
El president de la Fundació, Antoni Vilacases, és l'encarregat d'escollir les obres i crear diàlegs entre aquestes.
Tal com ell ho fa, és realment una gran conversa. En què? No els artistes, sinó les obres de tots aquests artistes dialoguen entre elles.
El Museu Can Màrio va ser inaugurat l'any 2004 i forma part de la Fundació Vilacases, que inclou altres espais com Can Framis, dedicat a la pintura, el Palau Solterra de Torroella de Montgrí a la fotografia o l'Espai Volart, amb exposicions temporals.
Gràcies, Ferran Castelló, i parlem d'unes exposicions que hi ha molt a prop del Museu Can Màrio, concretament a la Fundació Cuixart, l'exposició Jazz en pintura inèdita del comunicador Andreu Buenafuente en aquesta Fundació Cuixart, que es prorroga, es va inaugurar a l'estiu i es prorroga fins al 9 d'octubre.
Aquesta mostra va ser inaugurada mitjans del mes de juliol passat i s'ha decidit prorrogar-la més d'un mes per la seva bona rebuda. Ho explica així Sílvia Arnau, de la Fundació Cuixart.
Gràcies a l'èxit i a la gran afluència de l'exposició d'Andreu, que es va estrenar el 15 de juliol, i per la demanda de visites i de persones interessades, prorroguem Jazz, d'Andreu Buenafuente, l'exposició de pintura, fins al 9 d'octubre. Gràcies a totes i tots els visitants i persones interessades que han fet possible que Jazz d'Andreu estigui un mes més a l'espai del Taller Cuixart i a la Fundació Cuixart de Palafrugell.
Ara s'inclourà nova obra per exposar i vendre. Es podrà visitar els divendres, dissabtes i diumenges.
Ens podeu visitar de divendres a la tarda de les 6 a 8:45, dissabtes i diumenges també als matins de les 10 a la 1 i a la tarda de les 6 a les 8 del vespre.
L'exposició té lloc al Taller Cuixart, al carrer Vinckeimeyer número 12. S'hi pot contactar a través del correu electrònic fundaciocuixart@gmail.com o al 619-85-78-59.
I parlem encara d'exposicions i, de fet, no d'exposicions en concret, sinó de coses que passen al voltant de la zona de Can Màrio de Palafrugell, concretament del Museu del Suro, perquè en aquest cas parlem d'una notícia que us explicàvem aquesta cap de setmana, que és el que la Fundació Institut Català del Suro renova el segell del programa Acords Voluntaris.
El programa d'Acords Voluntaris està impulsat per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i té la finalitat de reconèixer les organitzacions que de manera voluntària volen establir un compromís per reduir les seves emissions. El segell es revisa anualment i a cada campanya es proposen mesures per millorar. L'inventari de la Fundació ha augmentat les emissions respecte a l'any passat. Per això, des de l'entitat expliquen que aquesta pujada es deu a la tornada a la normalitat després de la pandèmia. La tornada al treball presencial, els viatges per negocis o la participació en el projecte Erasmus, entre d'altres. Cada any la Fundació adopta diverses mesures per reduir les emissions. Per això, durant el 2021 es va reduir la generació de residus plàstics provenients de l'aigua potable embotellada. Així es van canviar les ampolles del personal per cantimplores i ampolles de 6 o 8 litres. També es va voler implementar un dia de teletreball setmanal per reduir les emissions indirectes generades pel transport a la feina. Aquestes emissions suposen actualment gairebé la meitat de les emissions generades per l'entitat. Per això, de cara al 2022, també s'han proposat millorar l'obtenció d'energia a través de la instal·lació d'un sistema fotovoltaic format per 77 panells i la implementació d'un dia a la setmana de teletreball, entre d'altres iniciatives.
Gràcies, Maria Alsina. Ara fem un repàs a l'actualitat esportiva. Estem parlant del Bisbal Bàsquet, que ja és a quarts de final de la Lliga Catalana EVA. Els bisbalencs depenien d'ells mateixos com a líders invictes del seu grup i amb un gran triomf contra el Vic passen a la final a 8 prevista pel proper cap de setmana. Sergi Villena.
Al descans, el Vic guanyava per 3 punts de diferència, 26-29, i calia apretar de valent en el segon temps perquè els osonencs no s'escapessin en el marcador. I el sol gironès, amb la inestimable ajuda d'un pavelló vell, com sempre entregat, va dur a terme una segona part magnífica. El resultat final, 67-52, deixa clar que els locals van saber dominar el joc a la represa. Destacable va ser especialment la gran actuació de Jaume Soler en el bàndol bisbalenc. Amb aquest triomf, el Bisbal Bàsquet accedeix als quarts de final de la Lliga Catalana EVA, prevista pel 24 i 25 de setembre. Aquests quarts de final, a partit únic, arribaran el dissabte 24, mentre que les semifinals es jugaran diumenge 25 al matí i la final serà el mateix diumenge a la tarda. Recordem que el vigent campió de la competició és el filial del Barça.
I en futbol, el Calonja va debutar amb victòria a segona catalana al seu partit contra el Farners, jugat com a local. Els calongins van guanyar per 4-2 aquest dissabte passat en el partit disputat a casa i sumen així els 3 primers punts a la primera jornada del seu grup de segona catalana.
Sí, el partit va començar amb alternances. Pajares va aconseguir avançar els calongins ben aviat, però poc després Ismail va empatar per al Farners. Cuchillo establiria el 2-1 per als locals, però abans del descans, el Farners empataria mitjançant Roger. A la represa, Cals i Cuchillo van establir el definitiu 4-2. Important triomf, doncs, del Calonja, que s'estrena a segona catalana després del seu flamant ascens de la temporada passada, obtenint els 3 primers punts. En la propera jornada, els baixempordanesos visitaran el camp del quart.
I en tercera catalana, en futbol encara, ha començat també aquest cap de setmana i els dos equips palafrugellencs de la categoria han puntuat fora de casa. La Sauler del grup 17 va jugar dissabte Salt contra el Penya Bons Aires i va guanyar per 3-0, mentre que diumenge el Futbol Club Palafrugell del grup 16 va empatar 3-3 al camp del Bellcaire. I sense deixar de parlar de futbol, a primera divisió, dolorosa derrota d'un molt bon Girona. Els gironins van caure de manera immerescuda al Villamarín davant d'un Betis que, gràcies a 2 gols de Borja Iglesias, aconseguia capgirar el marcador.
La primera part va començar de la millor manera per als gironins, que gràcies a un gol d'Arnau Martínez es van posar per davant en el marcador. Els locals, que estan protagonitzant un molt bon inici de temporada, van aconseguir empatar abans del descans gràcies a un penal transformat per Borja Iglesias. El Girona va plantar cara durant gairebé tot el partit a tot un Betis, però la manca d'encert i, sobretot, alguna errada puntual, com la que va suposar el segon gol dels locals, van condemnar els de Mitchell, que per cert va ser expulsat als 20 minuts per protestar, a perdre un partit que hagués pogut empatar o fins i tot guanyar. Durant la segona part van anar entrant des de la banqueta Samu Saiz, Manu Vallejo, Toni Villa, Joel Roca i Jan Couto per intentar oxigenar l'equip. I precisament va ser una passada defectuosa de Samu Saiz que va ser aprofitada pel vigolejador bètic Borja Iglesias per fer el segon gol i establir el 2-1 que seria definitiu. Malgrat tot, bones sensacions del Girona en un dels camps més complicats de la categoria i esperances de que l'equip segueixi creixent en el seu joc.
És ara mateix, són pràcticament 9:15 del matí, és dilluns i en aquest supermatí de Ràdio Palafrugell i de Ràdio Capital, aquest any els dilluns fem visites als espais culturals del Baix Empordà, museus, teatres que són rellevants i que volem conèixer, doncs, la seva programació, la seva activitat i què és el que poden trobar els visitants quan hi vagin, no? I avui anem cap al MAC d'Ullastret i parlem amb el seu responsable, que és en Gabriel de Prado. Bon dia.
Hola, bon dia.
El MAC d'Ullastret, si ens el pot explicar en una frase, allò, el més destacat d'aquest Museu Arqueològic d'Ullastret.
Doncs estem davant de segurament el jaciment ibèric més important que hi ha al nord-est de la península i sobretot a Catalunya, i a més de la visita al conjunt arqueològic, que és excepcional, també tenim la possibilitat de visitar el Museu Monogràfic dedicat exclusivament en el jaciment.
D'acord, és a dir, es pot visitar el mateix jaciment i també un museu. El museu, no?, que explica. Quin és l'abast, per qui no hi hagi anat, perquè segur que molta gent que ens ha escoltat hi ha anat, no?, però quin és l'abast d'aquest jaciment ibèric?
Doncs és un jaciment d'unes dimensions extraordinàries, perquè està format per dos nuclis, és una ciutat doble, diguéssim, que conjuntament ocupa gairebé una vintena d'hectàrees, i a més, enguany, aquest any, precisament, celebrem el 75è aniversari de l'inici de les excavacions, que és el que ha permès posar al descobert una part important del conjunt, encara que estem molt lluny encara de conèixer-ho tot, perquè hem calculat que només les excavacions només arriben a un 20% de la superfície total d'aquest conjunt arqueològic. Per tant, hi ha generacions d'arqueòlegs que podran continuar en la recerca durant els propers anys.
D'acord, és a dir, no és que s'hagi perdut, sinó que és que, vull dir, hi ha feina a fer per trobar aquest 80% restant.
Moltíssima feina, i a més, l'arqueologia, a mesura que avança, cada cop és més lenta, no? Jo sempre explico que, metodològicament, en aquests 75 anys, cada vegada anem més lents, perquè cada vegada recuperem més informació gràcies a noves tecnologies i a sistemes d'excavació molt més complexes, però que porten moltes més dades.
Per tant, ara a hores d'ara, vull dir, avui mateix, per exemple, imagino, hi ha gent treballant ara en el MAC d'Ullastret?
Ara mateix no tenim una campanya en curs, però molt aviat, d'aquí un mes i mig, reprendrem les excavacions al fossat defensiu que hi ha davant de la muralla, que serà una excavació també important, perquè hi ha una previsió de treball de 4 o 5 mesos, per posar al descobert gairebé 200 metres lineals del fossat defensiu excavat a la roca, que es va descobrir ara fa una dècada. I a més, aquesta setmana, des del MAC d'Ullastret, també gestionem el poblat ibèric de Castell, a Palamós. Uh-huh. I en col·laboració amb l'Ajuntament de Palamós, ara justament fa una estona parlàveu amb el seu alcalde, tenim un conveni de col·laboració i molt aviat, aquesta mateixa setmana, reprenem excavacions al poblat ibèric de Castell. Feia gairebé una dècada que no s'hi excavava, i durant tot aquest mes, el que queda del mes de setembre i bona part del mes d'octubre, farem excavacions també en el poblat ibèric de Castell.
De què depèn que es puguin, per exemple, en el cas d'Ullastret, no? De què depèn que es puguin reprendre excavacions?
Doncs la causística és molt diversa. Les excavacions normalment provenen, el finançament d'aquestes excavacions prové de diferents vies, no? Per una banda, aquesta excavació que us comentava del fossat ve d'un 1,5% cultural. Per tant, el finançament ve del Ministeri de lo que abans era el Ministeri de Foment i de la Generalitat de Catalunya. Per exemple, també a finals d'any farem excavacions en un altre sector del jaciment, i en aquest cas és un projecte de col·laboració amb la Universitat de Barcelona, i aquesta excavació que començarem aquesta setmana al poblat ibèric de Castell és una col·laboració amb l'Ajuntament de Palamós, i el finançament ve a través dels projectes quadrienals de recerca de la Generalitat de Catalunya.
Parlem d'això, de les possibilitats de visita del MAC d'Ullastret. En quins horaris esteu oberts i què és el que pot trobar la gent un cop hi va?
A l'estiu l'horari és de dimarts a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre, i ara a partir d'octubre i fins a finals de maig l'horari es redueix també de dimarts a diumenge, en aquest cas de 10 del matí a 6 de la tarda. Tots els visitants, amb el preu de l'entrada, tenen de manera gratuïta un audioguia que serveix per fer tota la visita en el recorregut arqueològic, a l'itinerari. També poden fer aquesta mateixa audioguia amb els seus telèfons, amb els smartphones, i després tenim tota una sèrie d'activitats, algunes programades i d'altres sota demanda, com per exemple ara, aquest diumenge 25, tenim una visita que funciona molt bé, que és la visita Coneix la ciutat ibèrica del desert, diumenge 25 a les 12 del migdia, i molt aviat, el primer cap de setmana d'octubre, s'organitza a nivell de Catalunya el que s'anomena el cap de setmana ibèric, en el qual s'organitzen tota mena d'activitats en els 26 poblats ibèrics que estan adherits i que formen part de la ruta dels ibers.
Repassem, doncs, aquestes activitats, o algunes d'aquestes activitats, per exemple, la primera que ens comentava, expliqui'ns en què consisteix la que es fa aquest cap de setmana.
La primera, aquesta de Coneix la ciutat ibèrica de Gestet, és una visita en la qual es donen les claus per entendre i per conèixer com era aquesta ciutat, no? Com era l'arquitectura, l'urbanisme, com es distribuïa la ciutat, i també una mica introducció per a aquells que no coneixen a la cultura ibèrica, que en molts casos és una mica la gran desconeguda, no? Tots hem sentit a parlar dels grecs, dels romans, però els ibers ens queden una mica lluny en quant a coneixement, no? Doncs aquesta visita és una mena d'introducció per a aquells que vulguin entrar una mica a què és la cultura ibèrica i després a conèixer una mica ja el que seria la ciutat. El cap de setmana ibèric, com us deia, que es celebra l'1 i el 2 d'octubre, en el cas d'Ullestret, el dissabte 1, a les 11:30, organitzem... Aquest any s'ha dedicat, el cap de setmana ibèric està dedicat a la llengua i l'escriptura ibèrica, que són els grans desconeguts, perquè a dia d'avui encara no s'ha pogut desxifrar, no s'ha pogut traduir, de fet.
Això sempre m'ha cridat molt l'atenció.
Sí, és difícil d'entendre, però perquè això és una idea, és com nosaltres la podem transcriure fonèticament, l'escriptura ibèrica, però no sabem què diu, no? Ens falta, i és un sona tòpic, la famosa pedra Rosetta de l'escriptura ibèrica. La pedra Rosetta va permetre transcriure el llenguatge jeroglífic gràcies al fet de que es va trobar una pedra en la qual hi havia la mateixa inscripció en dos idiomes coneguts, no? Això va permetre desxifrar tot el codi del jeroglífic. Ens falta el mateix, l'equivalent, amb l'escriptura ibèrica. Ens faltaria un text doble, amb llatí o amb grec, que són llengües ben conegudes, que ens permetés traduir tot el que hi ha en aquest text i a partir d'aquí es podria desxifrar aquesta escriptura, no? Per això, l'escriptura ibèrica i la llengua ibèrica han esdevingut un dels grans misteris d'aquesta cultura, no? I és una mica el que abordem en aquest cap de setmana ibèric que celebrem aquest primer cap de setmana d'octubre. I en el cas específic d'Ullestret, organitzem una conferència el dissabte a les 11:30 amb el doctor Joan Ferrer, que és segurament el millor especialista, un dels millors especialistes que hi ha sobre escriptura ibèrica. I el diumenge 2, a banda de tenir una jornada de portes obertes, a les 11 del matí, i molt més enfocat per públic infantil i per la mainada, tenim un taller perquè conegui una mica aquesta llengua sense desxifrar, no? Llavors fem una activitat en la qual, diguéssim, fem una mena d'immersió al que seria la llengua ibèrica, però enfocat més en aquest públic infantil. Mm-hmm. I en el cas del poblat ibèric de Castell, el dissabte, a les 6 de la tarda, i en col·laboració amb l'Ajuntament de Palamós i amb el Museu de la Pesca, que és en el lloc on es celebra, organitzem una conferència també amb el Joan Ferrer. Aprofitem que el tenim a Comarques Gironines i al matí estarà a Ullestret i a la tarda a Palamós, on ens farà una conferència sobre les làmines de plom sobre les quals es troba aquesta escriptura normalment. I a més ens parlarà sobre el plom que es va trobar al poblat ibèric de Castell ara fa unes dècades.
Doncs això serà aquest 22è cap de setmana ibèric, que serà... Recordi'ns els dies concretament...
És l'1 i 2 d'octubre. Sempre se celebra el primer cap de setmana d'octubre.
I, però després, clar, sí que hi haurà, vull dir, hem parlat molt de qüestions així de visites, allò més aviat, diguem-ne, d'entreteniment, per conèixer, no? per experimentar, visites guiades, exposicions, etc. Però també veig que a la vostra web que hi ha coses més allò més relaxades, no? Com per exemple una oferta enoturística també.
Sí, la veritat és que intentem diversificar molt el tipus d'activitat i arribar a tots els públics que poden estar interessats en el nostre jaciment des de diferents punts de vista. Per exemple, ja des de fa molts anys tenim la ruta Josep Pla a Ullastret, on explorem una mica tota la relació que va tenir l'escriptor palafrugellenc amb Ullastret. Aquesta activitat que organitzem al novembre, vinculada amb la qüestió del vi. Ara, a l'octubre, també tenim les Jornades Europees del Patrimoni. Just després del cap de setmana ibèric hi ha les Jornades Europees del Patrimoni. I, per exemple, el diumenge 9 d'octubre organitzem a les 12 del migdia una visita teatralitzada que es diu Ànima de Tramuntana, que està inspirada a la novel·la de l'escriptora Núria Esponellà, que està ambientada justament al poblat ibèric d'Ullastret, a la ciutat ibèrica d'Ullastret. Llavors, el que hem fet, aquesta novel·la, que va ser Premi Prudenci Bertran l'any 2020, és adaptar-la, i llavors la gent pot visitar els espais que s'aboquen a la novel·la, no? I, bueno, la veritat és que una visita que ha agradat molt, que l'hem fet molt poques vegades, però que ha tingut un gran èxit, no? O el dissabte 8, per exemple, el 8 d'octubre, també en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni, farem una visita a la tarda, a les 16:30, per conèixer els primers resultats d'aquestes excavacions que comencem aquesta setmana al poblat ibèric de Castell.
Que bé. Aprofito per preguntar-li, ja que ho ha tret vostè, i li volia preguntar també, la relació entre Josep Pla i Ullastret i el jaciment d'Ullastret.
Doncs la relació va ser molt intensa. Josep Pla era un gran amant de l'arqueologia. Ell, com sabeu, havia viatjat molt en la seva joventut, coneixia molt bé el patrimoni arqueològic a nivell europeu, a Grècia i en molts altres països, i ell de seguida va apostar per la importància del jaciment d'Ullastret i, de fet, va ser un dels grans divulgadors de la seva existència i de la seva importància, no? Articles a la revista Destino, escrits que apareixen al viatge a la Catalunya Vella, sempre lloen no només la importància del jaciment per se, sinó també el paisatge que es pot veure des del propi jaciment, no? Que és d'una bellesa extraordinària, com diu ell literalment, no? Llavors, ell visitava molt sovint les excavacions, coneixia molts arqueòlegs amb els que s'enviaven, tenia una relació epistolar bastant intensa, i com sabeu, Josep Pla era una persona molt curiosa, molt àvida de coneixement, no? I per ell, de poder tenir aquest jaciment tan important a la vora de casa seva, no? Doncs era un autèntic privilegi, no?
Hi ha alguna cosa més que ens vulgui explicar en aquests 2 minuts d'entrevista que ens queden?
Doncs res, això, que la gent sàpiga que al costat de casa tenim un jaciment excepcional que es troba entre els jaciments més importants que hi ha a la península ibèrica i que tenim des de fa molts anys aquesta vessant social, és a dir, busquem que aquest coneixement que generem des del punt de vista arqueològic arribi a la societat en forma de totes aquestes activitats de les quals ara us he fet 5 cèntims, no? Però com molt bé deies, si la gent entra a la nostra pàgina web, doncs allà podrà veure totes les activitats que organitzem, algunes de manera periòdica i d'altres de manera puntual en el marc de, com heu vist, el cap de setmana ibèric, Jornades Europees de Patrimoni, etc, etc.
Doncs Gabriel de Prado, del MAC d'Ullastret, gràcies per passar avui pel supermatí, que vagi molt bé i visitarem l'espai.
Sereu benvinguts, moltes gràcies a vosaltres.
El MAC d'Ullastret, que és el segon espai cultural que visitem en aquest espai de museus i teatres de casa nostra, Museus i Teatres del Baix Empordà, aquest espai que farem cada dilluns aquí al supermatí de Ràdio Palafrugell i de Ràdio Capital per conèixer les característiques d'algun espai cultural del Baix Empordà. acabarem aquest informatiu fent un últim repàs a la previsió del temps. Albert Aparicio.
Inici de setmana amb estabilitat atmosfèrica, temps en general assolellat i algun núvol prim poc important. L'ambient és fresc, especialment a l'inici del dia i durant la nit, amb una temperatura mínima que baixa entre els 11 i 14 graus. Al migdia, ambient suau però sense calor, amb màximes al voltant dels 25 graus. Demà i els propers dies, pocs canvis, es manté la tranquil·litat meteorològica a l'espera de canvis a partir del cap de setmana.
Aquí tanquem aquest supermatí. Tornem demà a les 8 del matí, com cada dia, per les dues emissions i també per Ràdio Bisbal.